Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Karen Madrid.
Suport per poder desallotjar les ocupacions conflictives en només 48 hores. Aquesta és la demanda que els alcaldes de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità han traslladat avui als grups parlamentaris del Congrés. La presidenta de l'entitat i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, explica el perquè d'aquesta demanda.
Amb la legislació que actualment tenim no hi podem fer front i per tant el que hem vingut a demanar és que ens acompanyin en aquest canvi legislatiu. I per què ara? Sobretot doncs, perquè ara hi ha una proposta del govern de que en 48 hores doncs, es pugui fer un procediment de desallotjament quan no hi hagi títol de propietat i per tant ens semblava que era el moment idoni de dir independentment doncs, de la ideologia política i del color polític doncs, que es pugui donar aquests instruments als ajuntaments per poder actuar i per poder combatre sobretot aquestes ocupacions conflictives, aquestes ocupacions de màfies que són les que a nosaltres ens preocupen a casa nostra.
A més, els alcaldes demanen que s'incrementin les penes de presó i s'introdueixi un agreujant en els casos que hi hagi afany de lucre. El cas de Can Alsina ha quedat vist per sentència després de 3 sessions de judici. Des de l'acusació popular exercida per l'Entesa, consideren que han quedat provat el delicte urbanístic, ja que informes i testimonis avalen que es va construir en la finca protegida del Rodal sense llicència. Ara caldrà esperar per conèixer quines penes recauen sobre l'únic acusat, el propietari de Can Alsina, Quirze Elias. I en esports, la Volta Ciclista de Catalunya del pròxim mes de març tindrà final d'etapa a la ciutat. L'anunci s'ha fet oficial avui amb l'objectiu de commemorar el centenari de la Unió Ciclista Sabadell. L'arc se situarà a l'Eix Macià. Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora trobem algunes incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 2 quilòmetres de retencions a Barberà i 4 quilòmetres a Sant Cugat en sentit sud en els dos casos. A Barcelona hi ha trànsit molt dens a aquesta hora amb trams d'aturades entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que hi ha a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà canvis? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. El temps lentament ha d'anar canviant, encara amb bastant domini del cel serè, aquestes primeres hores de la tarda. Però això sí, ja creixen algunes nuvolades, que no descartem que deixin algun ruixat a punts de litoral, prelitoral, també del Pirineu i del Prepirineu. Malgrat tot, aquests núvols han d'anar incrementant-se, sobretot al final del dia, i esperem que arribi precipitació al litoral sud, que la zona de les Terres de l'Ebre no només serà d'intensitat entre feble i moderada, sinó que puntualment pot ser d'intensitat forta i acompanyada de tempesta. Per això, en aquest sentit, hi ha activat un avís d'intensitat de pluja. El vent avui s'ha d'anar reforçant, ja ho hem notat, i això també farà que la situació marítima es remeni general a tota la costa gairebé. De cara a demà, aquesta situació de ruixats i xàfecs continuarà a les Terres de l'Ebre i sembla que podrà abraçar altres punts del litoral i del prelitoral. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Alcaldes de l'Arc Metropolità s'han reunit avui amb representants dels grups parlamentaris del Congrés per demanar-los que donin suport a la proposta de fer desallotjaments d'ocupacions conflictives en només 48 hores. També han demanat més anys de presó a les condemnes relacionades, l'agreujant de lucre si n'hi ha i cobertura a les accions dels cossos de seguretat. Per l'alcaldessa Marta Farrés i presidenta de l'Arc n'han sortit esperançada.
Fins fa uns mesos no s'acceptava que això era una problemàtica o des d'alguns partits no es volia doncs, assumir. No? Jo crec que és molt important que s'hagi entès que això és una problemàtica, que s'hagi entès que s'hi ha de donar sortida i, per tant, sortim moderadament esperançats doncs, que realment es posaran els instruments jurídics sobre la taula i ens donaran les eines als alcaldes i alcaldesses dels municipis per poder actuar i, per tant, també fer una política pública des d'aquest sentit i poder garantir la convivència en els nostres espais.
Farrés preveu que s'aconsegueixi la majoria parlamentària que ho faci possible. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és una de les qüestions que es debatrà en el marc de la discussió de la futura llei d'eficiència organitzativa de l'Administració de Justícia i d'eficiència processal del servei públic, que, si tira endavant, agilitzaria els tràmits. A més, els alcaldes demanen que s'incrementin les penes de presó i s'introdueixi un agreujant en els casos que hi hagi afany de lucre. També que es doni cobertura a les actuacions policials i clarificar la tipificació dels delictes de violació de domicili i usurpació de la propietat. I és que Ferrés reivindica el coneixement sobre el terreny dels alcaldes.
Els alcaldes, com fem amb tots els governs, no, siguin del color polític que sigui, nosaltres sabem molt bé les problemàtiques que tenen els nostres ciutadans i ciutadanes. Som els primers que intentem donar resposta i, per tant, som els primers que també ho intentem traslladar, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, tot el que sigui bo per la ciutadania i que nosaltres com a alcaldes ens puguem alçar amb la veu, doncs, aquests problemes que hi ha i que, per tant, els diferents governs, com et deia, independentment del color polític, ho agafin com a propi, crec que és una molt bona notícia.
Els nou municipis de l'Arc sumarien uns 4.400 habitatges ocupats. En paral·lel, l'administració local aposta per construir habitatge social i assequible. A Sabadell hi ha en marxa dues promocions de pisos al carrer Francesc Layret i la carretera de Barcelona. Gràcies a un conveni signat fa una setmana amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, l'Estat finançarà la construcció de noves promocions en els nou municipis que formen part de l'Arc Metropolità.
Però no cal que tot l'habitatge sigui d'obra nova. Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental asseguren que rehabilitar és estalviar. Per això han subscrit un conveni amb algunes entitats financeres per cobrir el 100% de l'obra de rehabilitació que facin els propietaris dels habitatges sense haver d'avançar els diners. Ofereixen préstecs simples de baix interès. L'administració sosté que amb les ajudes del fons Next Generation es pot reduir el consum energètic i estalviar en la factura, alhora que es millora el confort a casa i el valor de l'immoble. Els diners europeus cobreixen un 40% del cost com a mínim. Mireia Figueres, tècnica de l'Oficina Comarcal de Rehabilitació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, n'explica els beneficis fiscals.
S'ha fet un real decret llei específic per impulsar l'activitat de rehabilitació en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Residència, i aquests beneficis fiscals, per exemple, inclouen IVA reduït del 10%, import de les ajudes que rebem queden exemptes de tributar l'IRPF en la renda de l'any següent. També hi ha desgravacions fiscals en els propers exercicis de la renda del cost que assumeix el propi propietari.
La rehabilitació pot consistir en la millora de l'eficiència energètica en els edificis i habitatges, però també l'accessibilitat, la seva conservació, la seguretat d'utilització o la millora dels nivells ambientals i de salut, com en el cas molt palpable de l'amiant. Les actuacions es poden acumular, és a dir, no són excloents, i la documentació a obtenir, com ara el certificat energètic, també es pot subvencionar. A més, el programa permet esperar saber quina quantitat es percebria abans d'iniciar les obres. I a banda d'habitatge, avui també us parlem de sensellarisme, perquè fa unes setmanes us explicàvem en aquesta mateixa emissora que hi havia hagut queixes veïnals per l'ocupació del quiosc modernista del Parc Taulí i que la regidoria d'Acció Social n'estava buscant solució. Doncs bé, avui ja us podem dir que s'ha procedit al precinte d'aquest espai i al buidatge del mateix, que des de feia temps estava ocupat de forma intensiva per un sense sostre. Fons municipals han confirmat que els serveis socials estan fent el seguiment d'aquesta persona per oferir-li altres recursos residencials. Segons les mateixes fonts, el cas s'ha tractat des de diferents àmbits, com les regidories d'Acció Social i Espai Públic, en col·laboració amb la Policia Municipal i el mateix Taulí, principal afectat per les molèsties que provoca l'ocupació del quiosc.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les delegacions comarcals de Comissions Obreres i UGT defensen un augment generalitzat dels salaris de tots els treballadors, no només dels funcionaris. Per al secretari comarcal de Comissions, Ivan Ramos, i la secretària general d'UGT, el Vallès Occidental i la Catalunya Central, Esther Espigares, és l'única manera d'afrontar el context actual d'inflació, ho han dit al Cafè de la Ràdio.
Els salaris han de pujar per no aturar la nostra economia i han de pujar tant com estan pujant els preus.
Aquests beneficis al final se'ls emporten les empreses, però no estan repartint amb els treballadors i treballadores. Si no tenen aquest poder adquisitiu, tampoc podran comprar.
Per contra, es mostren totalment contraris a una davallada generalitzada dels impostos.
És difícil que l'Estat pugui assumir uns serveis públics de qualitat pujant els salaris el que haurien de pujar si tampoc té ingressos per la via dels impostos. I aquí fem també una nova crida. A aquells que més tenen han de pagar més.
Sense impostos no hi ha drets. Perquè al final és una forma de garantir, pues, que les persones que tenen menys mitjans, pues, tinguin aquests drets amb aquests impostos. I el lògic i normal és apujar els impostos al qui té més.
En canvi, consideren que s'estan aplicant mesures que seran positives, com la recuperació del 60% del sou en la prestació d'atur a partir dels 6 mesos.
És una bona notícia que es recuperi el 60% de la prestació, que a més afecta aquelles persones que tenen un atur de llarga durada, no? Perquè aquest 60% afecta a partir dels 6 primers mesos de cobrar la prestació d'atur.
D'altra banda, des dels sindicats també defensen la necessitat de destinar recursos per al compliment dels plans d'igualtat per tal de reduir així la bretxa entre dones i homes. No deixem l'economia perquè Cipo ha augmentat la seva activitat durant el 2021, segons la memòria presentada per la cooperativa. Després de la reducció en picat arran de la pandèmia, Cipo no només l'ha recuperat, sinó que s'ha permès incorporar 9 persones més a la plantilla. Xavier Martínez, director de la cooperativa, n'ha parlat al cafè.
Doncs, bueno, doncs hem tingut la confiança dels clients per la part del Centre Especial de Treball i, per tant, tot això ens ha ajudat una mica doncs, a impulsar algunes de les activitats que fem, que són activitats molt relacionades, diguéssim, amb el tema de neteja, amb el tema de bugaderia, etc., amb altres tipus de feines que havien quedat molt endarrerides, com per ser també tot el tema de jardineria durant tot el temps de pandèmia. Doncs tot això ha servit també per poder, d'alguna manera, potenciar aquests serveis.
De fet, l'àmbit de la bugaderia és el que més ha crescut en l'últim any, amb un 41% més d'activitat.
Hem tingut molts clients, diguéssim, que han augmentat la feina que ens donaven. Hem tingut també alguns clients nous que també ens han donat feina nova i, per tant, doncs, també hem hagut d'adequar, a part de les persones, també hem fet un petit inversió amb les instal·lacions, amb adequació d'espais i adequació també de llocs de treball i, per tant, tot això, vull dir, ha sigut molt positiu, no?, per posicionar-nos una mica cara al proper 2022.
La facturació també ha crescut un 22,47%, uns recursos que es destinaran a millorar instal·lacions i maquinària.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El cas de Can Alsina ja ha quedat vist per sentència. Avui s'ha celebrat als jutjats de Sabadell l'última de les 3 sessions programades per aquesta causa per delictes urbanístics a la finca protegida del Rodal. Des de l'acusació popular exercida per l'Entesa, consideren que han quedat provats els delictes. Isidre Soler és exregidor de la formació.
Home, s'ha posat amb més que evidència. Fins i tot a la pròpia defensa de l'acusat ho reconeix, que allà es va fer, tot allò es va fer il·legalment, sense cap tipus de llicència, perquè no es podia donar llicència, l'Ajuntament no podia donar llicència, perquè és que allà és una finca que no es pot fer res, des del punt de vista de com es formava la finca. És una finca agrària.
La Fiscalia demana per Elias 2 anys i mig de presó i una multa de 10.800 euros. L'Ajuntament, la mateixa multa i 3 anys de presó. I l'Entesa demana fins a 4 anys de presó i una sanció de 73.000 euros, 4 anys menys que en un inici, en eliminar-se de la causa el delicte mediambiental. I al Casal Pere IV fa pocs minuts que ha començat un acte de Junts per Sabadell amb l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn. Anem fins allà, Elena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquí, com deies, al Casal Pere IV està tenint lloc aquesta ponència entre Quim Forn i l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Mates, aquesta ponència anomenada l'1 d'octubre i la repressió. Abans de començar, tant l'exconseller com també Lluís Mates han atès els mitjans de comunicació i era evident que Joaquim Forn havia de respondre sobre la divisió del govern català. Forn ha sigut una mica poc clar i tot això ha dit que aposta per la continuïtat i la unitat. Ha demanat que se solucioni aquesta crisi de govern, tot i que no ha especificat el sentit del seu vot. Sobre l'1 d'octubre, ja que aquesta xerrada, com dèiem, es diu l'1 d'octubre i la repressió, ha reclamat també unitat per poder culminar aquest camí cap a la independència. Forn també ha mostrat el seu suport a l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Mates, i qui també està avui en aquest i també ha mostrat un cop més el seu suport per Lluís Mates, és la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
La primera edició de Sabadell Escena es farà entre el 20 i el 23 d'octubre. D'aquí dues setmanes, el nou Festival d'Arts Escèniques de la ciutat portarà companyies professionals i emergents al Teatre Principal, l'Estruc, el Museu d'Història i el Museu d'Art. L'humor vehicularà l'edició d'enguany d'aquest festival de teatre i circ que forma part d'una estratègia de suport a la creació teatral a la ciutat. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, espera situar-se al mapa de circuits del sector.
És un aspecte que ens ha de posar una mica també en el circuit de festivals del territori català i per què no, podem anar més enllà, que porta produccions de caràcter professional de molta qualitat, per això dèiem que pot haver-hi una rèplica després en el món amateur en el futur quan la puguem treballar amb més calma.
S'inaugurarà amb la reinterpretació de Macbeth, anomenada La mala dicció, dirigida per Xavier Albertí. Les companyies locals La Creme de la Creme i Pendientes de un Hilo han estat escollides per la taula de teatre per representar Joc de Dames, ho explica la directora de l'Estruc, Mireia Llunell.
La comissió que va decidir quin dels espectacles que la taula de teatre havia presentat, nosaltres vam demanar a totes les companyies a nivell amateur i semiprofessional, professional, que volguessin que ens presentessin propostes per formar part del festival. Totes les companyies que van voler ens van presentar una proposta i aquesta comissió va triar l'espectacle de Joc de Dames.
També hi haurà els absurdòpates amb el show Casi Definitivo o les propostes de circ Lluna de Boris Causa i Circ en Família. Diana Torné, Rosa Renom i Santi Ricard actuaran a l'exitosa Assadegat sota la direcció d'Artur Trias, qui reivindica un estil de teatre perdut.
Aquesta obra està escrita en clau de comèdia, podríem dir tragicomèdia, perquè hi ha de tot, però bàsicament està escrita amb la fórmula del teatre de comèdia i més que res reivindiquem la forma de fer teatre que s'ha perdut per culpa de les ganes de reivindicar masses coses en el teatre.
Als museus hi haurà contrallums, contes de la Víctor Català, el d'Art i els dies de la Revolta Feliç, el d'Història. Es posaran a la venda diferents paquets d'entrades per obtenir descomptes. I no deixem el teatre perquè la Quartera inaugura avui a les 9 de la nit la seva 6a temporada i ho fa amb l'estrena de l'obra Murmut, de la companyia Ferrés Brothers. Albert González, coordinador i actor de la Quartera, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio de què tracta aquesta obra.
Aquest espectacle va destinat al públic adult. I com ens tenen acostumats els Ferrés Brothers, en el seu univers, sobretot inclouen el teatre d'objectes. És el seu llenguatge escènic. Mm. Llavors, és una proposta que ells sí que van fer com una estrena abans de venir a la Quartera al Festival IF de Barcelona, que és una bienal de teatre d'objectes i teatre visual que es fa a Barcelona. I ara tornen com a reestrenar-ho.
Aquesta, però, no serà l'única obra d'aquest mes d'octubre. La sala teatral de Can Capablanca també acollirà les dues estacions de Vivaldi, una obra que combina teatre i música de la companyia sabadellenca Anacruza Produccions. González ha posat en relleu la diversitat temàtica de les obres que s'estrenen en aquest espai cultural de la ciutat.
El que sí vam apostar des del primer dia era per companyies emergents, joves, que buscaven fer-se un lloc en el circuit, propostes més alternatives, amb llenguatges així menys convencionals, no únicament de teatre de text, i potser aquestes dues propostes no són tan polítiques com podrien semblar, però bueno, apostem això per altres propostes que no es troben en els teatres municipals d'aquí de la ciutat o que costa més.
Les entrades per l'espectacle Murmut es poden reservar enviant un correu a producció@ferresbrothers.com. I entrades gairebé exaurides pel concert de dissabte del cantant Roger Pedrós.
Dins d'aquest cos viu.
El sabadellenc arriba al Teatre Principal per presentar el seu últim disc, l'anomenat La vida és millor. Segons el mateix Pedrós, aquest últim disc és un cant al dia a dia, a la joventut i la quotidianitat. Ho ha explicat en una entrevista al programa El Matí.
Crec que és un compendi de cançons que parla de moltes coses, però al final hem tractat que sempre siguin coses quotidianes, no? Que siguin coses que són com estar sol a casa, com estar a un bar amb els amics, com està de festa, o sigui, és un recorregut per la vida quotidiana de les persones. Jo crec que això és el que més ens agrada, no? La senzillesa de l'àlbum, a la vegada de lo cuidat que està, no? És aquella línia tan fina,
sí,
entre la pretensió i la naturalitat, i crec que anàvem just en el mig, uh-huh, que és el punt perfecte.
El cantant ha admès que aquesta última setmana no ha pogut treballar gaire en el directe de dissabte, ja que s'ha centrat en la promoció del nou disc. És per això que Pedrós afirma no estar nerviós, tot i que preveu que els nervis li arriben a mesura que a l'hora del concert s'apropi.
Portem una setmana tan boixa que encara, sí, no hem tingut temps de dir... Ai, que és demà, saps? Mm-hmm. Però, evidentment, ens ho agafem amb molt de respecte, sí, perquè sabem que és un lloc molt especial, que tenim moltes ganes de ser-hi, i que fa temps que perseguim, i que poder presentar el disc en un lloc així, que és com jugar a casa però a la vegada en un espai tan bonic, és una passada.
Les entrades es poden comprar al web de l'Ajuntament.
El vent el fa volar.
Circo Alegria presenta a Sabadell el seu nou espectacle Circo sobre Agua 2. Equilibristes, malabaristes, pallassos, 24.000 litres d'aigua i per primera vegada a la pista d'un circ, animals marins en un oceà hologràfic en 3D. Gran carpa instal·lada davant el cor d'inglès. Autèntic circ sobre aigua. Compra ja les teves entrades a circoalegria.es.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Junts es reunirà demà a la tarda per analitzar el resultat de la consulta sobre la continuïtat al govern. La votació, que ha començat aquesta mitjanit, acabarà demà a les 5 de la tarda i la trobada serà just després. Un total de 6.465 afiliats estan citats a la votació sobre si cal trencar el govern de coalició amb Esquerra. D'altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat als grups parlamentaris que donin suport als pressupostos generals de l'Estat. Sánchez defensa que els comptes busquen protegir la majoria social, ja que augmenten de manera substantiva la despesa social. I tot això el dia que la llei trans ha superat les esmenes a la totalitat que PP i Vox havien presentat al Congrés amb els vots del bloc de la investidura. D'aquesta manera, el text que permet modificar el sexe al DNI sense informe mèdic continuarà la tramitació parlamentària.
Esports.
Sabadell tindrà un final d'etapa a la pròxima edició de la Volta Ciclista a Catalunya. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Un secret a veus que s'ha fet oficial avui per complir el desig de commemorar el centenari enguany de la Unió Ciclista Sabadell.
Sí, per tant, l'esdeveniment arribarà un any després d'aquesta efemèride, però finalment s'ha pogut rubricar l'acord entre les parts perquè l'edició 102 de la cursa tingui un final d'etapa aquí a la ciutat. A l'espera de conèixer més detalls, com la data exacta, la prova serà entre el 20 i el 26 de març. De moment se sap que l'arc d'arribada estarà situat a l'avinguda Francesc Macià. El regidor Lluís Matas ha celebrat que Sabadell sigui protagonista en aquesta volta.
Aquesta confirmació de que la volta, doncs, tindrà un final d'etapa a la nostra ciutat el proper any 23, doncs, és fruit de l'esforç i de la feina que hem fet des del programa de projecció de ciutat i turisme, conjuntament amb la regidora d'esports, i per tant, doncs, la ciutat podrà gaudir d'aquest esdeveniment, i era un dels objectius que teníem i estem molt contents que així sigui possible.
Serà la primera vegada en més de dues dècades que la ciutat tingui una arribada després de la contrarrellotge per equips del 2001 en què es va imposar l'equip 11. El 2019 havia estat ciutat de pas de la cinquena etapa entre Puigcerdà i Sant Cugat.
Tot plegat s'ha fet coincidir amb el segon dels col·loquis que organitza la Unió Ciclista Sabadell per commemorar el seu centenari. Des de les 7, que té lloc la xerrada al Centre Cívic de Cal Balsac, i es pot seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Avui la trobada gira al voltant de les problemàtiques amb què es troba el ciclisme i precisament l'organització de proves ciclistes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
I precisament el canal de Twitch de Ràdio Sabadell oferirà per tercer any consecutiu el derbi de la segona B de futbol sala entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell a Can Colapi, una cita que arriba ara de forma prematura a la quarta jornada de la competició.
I 4 punts sumar a la Pia de 9 possibles fins ara i el Club 3, estranyament amb 3 empats en aquestes primeres jornades de competició. El capità dels nedadors, Arnau Ametlla, espera que la primera victòria arribi en un dia tan especial en el que seria així el tercer triomf consecutiu en un derbi.
Jo vaig comentar, pels qui no sapigués, perquè al final tenim la meitat de l'equip més o menys nou,
Els hi vaig recordar aquest fet. Dic, l'any passat vam aconseguir 6 de 6 i els hi vaig dir clarament que aquest any no volia menys. Però jo crec que al final, independentment dels resultats de la temporada passada, un club pia club, la rivalitat, la tensió, les ganes de guanyar sempre quedaran aquí.
L'any passat, com deia Mella, el club es va endur els dos derbis i ara la Pia busca recuperar l'hegemonia que havia mantingut fins aleshores. Arnau Graell, golejador escolapi, creu que la clau està en no perdre els nervis com ha passat en altres ocasions.
Sempre hi ha ganes de derbi, però bueno, nosaltres anem tranquils, sabem que hem de jugar el nostre, deixar-nos de històries de piques i de coses que han passat anys anteriors, que no ens portaran enlloc, nosaltres jugarem el nostre joc. Sabem que hem de guanyar, sabem que hem de sumar 3 punts. A casa nosaltres no se'ns poden escapar punts, perquè al final és una pista complicada pels rivals i nosaltres això ho hem d'aprofitar.
La Pia, per cert, estrenarà nova equipació per l'ocasió. El color verd passarà a ser secundari i la samarreta serà predominantment fosca. El derbi, dissabte a les 6 al carrer Garcilaso i en directe a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell Marc Vargas ha renovat fins al juny del 2024, seguint així els passos d'altres joves futbolistes. Fa uns dies va signar nou contracte a Piti Belmonte i el torn ara ha estat per al lateral dret.
El Manresà va aterrar el club fa un parell d'anys, procedent del Nàstic Manresa per incorporar-se al juvenil A i en poc temps ha passat pel filial i ara, tot i tenir fitxat el B, està en plena dinàmica del primer equip. Fins al moment ha jugat un total de 61 minuts en Lliga en 3 partits diferents i té opcions de ser titular aquest diumenge, ja que el seu principal competidor en el lloc, Adán Gurdiel, arrossega molèsties. Vargas ha agraït al cos tècnic les oportunitats que s'estan donant als jugadors de la base.
Tant el míster com tot el cos tècnic ens han donat molta confiança als joves. Des del primer moment ens han transmès que volen que siguem un mes, que al final pues, posaran el que millor estigui, és igual l'edat i d'on vinguem i si som del filial ni res. Vull dir que en principi ens han donat tota la confiança del món i ara el que hem de fer nosaltres és tornar-los.
En els pròxims dies, Jaume Pinyol també oficialitzarà la seva renovació. Mentrestant, l'equip s'ha entrenat avui a Sant Oleguer per continuar preparant el partit de diumenge contra l'Eldense. L'àrbitre de l'enfrontament serà l'aragonès Armando Ramo Andrés. Mai ha coincidit amb cap dels dos equips en partit oficial, tot i que fa un parell de mesos va ser el col·legiat de l'amistós del Sabadell a Piràmide contra el Huesca, saldat amb derrota arlequinada per 1-0.
Més futbol, el juvenil A del Sabadell també afronta un duel d'altura Olímpia rebent el líder de la divisió d'honor.
Un Real Zaragoza que arribarà invicta a la cita amb 10 punts de 12 possibles pels 4 dels de Marc Nomen. El tècnic analitza així el duel en la prèvia.
El que sí que està clar és que hi haurà diferents subpartits i que en tots aquests subpartits haurem de ser molt competitius. Jo crec que hi haurà fases on tindrem pilota i el sotmetrem i o ells es deixaran sotmetre per sortir al contraatac, perquè aquesta és una de les seves característiques, i en aquest sentit haurem d'estar fins tant en el propi atac com en les transicions després de pèrdua.
Dissabte a les 4 començarà aquest partit.
I un grau per sota, Lliga Nacional, el juvenil B del Sabadell visita el Nàstic Manresa amb la intenció de girar full ràpidament a l'última derrota contra el Barça B.
Conrad García, el tècnic, afronta la cita amb la tranquil·litat de sumar 3 punts a la taula gràcies a la victòria de l'estrena.
Al final, la victòria a la jornada 1 és molt important, ens dona aquell punt de tranquil·litat que ara tenim, i sumar els 3 a la primera jornada ens dona aquest punt d'estabilitat de saber que si ho fem bé podem tornar a guanyar i segur que ho farem.
I a la mateixa Nacional, el Mercantil rep el Joan Murtró a Lleida, buscant donar continuïtat al bon inici de temporada contra el Cué. Àlex Monera és jugador dels graciencs.
Venen amb mala dinàmica, nosaltres anem bona i a sobre casa. L'objectiu és no perdre punts. Porten una dinàmica contrària a la nostra, però sempre costarà i jo crec que el partit segur que es defineix els últims minuts, com passa quasi sempre a tots els partits de Nacional.
Diumenge a 4:45, el Mercantil Lleida raona a Marinals i a les 6, la visita del juvenil B del Sabadell a Manresa.
I a les eleccions del Club Natació Sabadell, demà es tanca el termini per presentar els avals suficients per oficialitzar les candidatures i, com a màxim, hi haurà 2 aspirants a la presidència. Joan Reixac i el seu equip han anunciat avui la retirada de la cursa electoral.
La precandidatura Fem un Club Millor ha pres la decisió veient que no estaven a temps de reunir les 829 signatures necessàries per optar al càrrec. Reixac creu que l'avançament dels comicis el pròxim 20 d'octubre els ha perjudicat. Són declaracions al programa Hotel Suís.
Teníem tot un pla de comunicació per fer-lo durant 4 mesos, que penso que ens hagués ajudat molt en el cas que les eleccions finalment haguessin estat al gener. No ha estat així, t'has d'acostumar al Marc, i en aquest cas el Marc era fer una campanya en 15 dies. Bé, no ens ha anat bé, cap problema. Estem contents I satisfets, ha sigut una experiència enriquidora i ja està, i aquí s'acaba, no hi ha més.
Reixac també ha assegurat que no s'alinearà amb cap de les dues candidatures que segueixen en peu, la del president sortint Claudi Martí i la d'Antoni Ortiz. Recordem que fa uns dies el quart precandidat en discòrdia, Àngel Vinyeta, es va adherir a l'equip d'Ortiz.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, és moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dijous 6 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.